tot quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Heu de saber que els alumnes de l'Institut de Sineu han recuperat un ranxo de carboners a la Serra de Tramuntana.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, ja sabeu que som en directe aquí a Tèntol, que tenim totes les lletres i que ara tenim una Marga Cifra que ens acompanya aquí al control tècnic. Moltes gràcies, Marga. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb l'univers Sorrentino, aquest director de cinema italià del qual se'n fa un cicle, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
De passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, així que ho farem amb en Xisco Nadal.
Aquí torna a marxar.
Amb en Celestia Livén.
Som aquí.
I amb en Miquel Junc.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
Ara m'agrada perquè els nostres oients ja participen. Després vos ho comentaré perquè hi ha una notícia de darrera hora que ja totes les xarxes en van plenes, tots els diaris en van plens perquè Morrissey havia d'actuar a València. Però clar, sabeu que aquests dies ja han començat les falles i l'home no ha pogut dormir avui vespre perquè hi havia molt de renou de falles. I com que no ha pogut dormir, ha suspès el concert.
Ell, ho sol fer, però...
És habitual.
És habitual. Bé, de fet, tenim una companya aquí, na Mònica. Bé, ara no sé si ho puc dir, però ho faig.
Però...
extensible, que l'anava a veure i també se va quedar fora. No ara.
Ah, me pensava que era ara, dic.
No, i se va quedar fora a veure-lo perquè va suspendre.
Quin efecte.
Fa un grapat de mesos.
Sí, és la primera vegada que va fer aquestes rareses.
Ningú hagués
censurat i ningú hagués comprat entrades, això no passaria. Aquesta gent actua així perquè els hi permeten. Uh-huh. Els seus seguidors.
És així.
Sí, però així, què has de fer? Si ja tens entrada...
Bé. Sí, però si tu saps que una persona té aquest comportament irregular, no compres mai entrades d'aquest bon home.
A Morrissey és molt seu.
I jo som molt meu i cada dia entro en directe de matí cap vespre en aquesta ràdio i ningú nota. Tothom sap que estan contents i cofois.
Un dia pot dir que no has dormit bé
i ja està.
I no venguis.
Exacte. Ja. No, si ara això se pot fer, jo m'apunt.
Mm-hmm. De fet, el cantant britànic havia d'estrenar a València aquesta gira amb 1.500 entrades venudes, però que no ha pogut descansar i que no el fa. Au, ja. Aquí queda.
No la jorna, un altre dia.
No, de moment només sabem això. Però bé, torna'm a Balears, que també hi passen coses més agradoses, perquè els alumnes de l'Institut de Sineu han fet un ranxo de carboners recuperat a la Serra de Tramuntana.
Ha plogut dins un bosc d'olzines, sitges cobertes de molsa, falderes salvatges, rotes humides. I sa casa d'un carboner baixaven es poble només es dissabtes, sa tara i es peus amb es tara assustava sa gent a sa runa de sa casa. A nit he vist l'esperit amb una tortulla i fum d'una espelma apallada i res no m'ha dit.
I de fa 4 anys que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut de Sineu participen en el programa d'aprenentatge Servei Serra de Tramuntana. A través d'aquesta iniciativa fan activitats educatives i accions de conservació del territori, més de conèixer com es pot preservar la serra. Una de les activitats que s'han fet durant els darrers anys és la restauració de les barraques de Carboner, fons de llenya i Sitges. Això els permet conèixer el patrimoni, la biodiversitat i els oficis tradicionals de la serra. Allà, els alumnes de l'Institut de Sineu també han pogut escenificar, aprofitant aquest ranxo recuperat, la rondalla de Jai de sa Barraqueta.
Pare Carbó ho va fer fins a l'hora de morir. Carboner em va fer mi perquè era carboner. Allà dalt d'anar un finar damunt d'una muntanyeta, allà hi tens la barraqueta, és tot quan em va deixar. Allà dalt no estic tot sol, tenc amb mi sa meva dona, és tan garrida i tan bona com
el sol. I a Benifaldó l'alumnat també ha participat a diverses activitats com el manteniment de l'itinerari per a persones amb discapacitat visual, han instal·lat caixes niu i han elaborat un documental sobre aquests oficis tradicionals ja desaparegut i que ara han pogut recuperar gràcies a aquest ranxo de Carboner recuperat.
Sí, els ha retut molt aquesta molt sortida perquè han fet un ranxo de bé, han tornar a posar la llenya com si fos una caseta de Carboner d'un temps, han fet un documental, han fet la rondalla de Jai de la Barraqueta, s'han vestit, s'han disfressat...
Complet.
Una meravella. Mm-hmm. Aquest és el lot de Sineu, que aquestes activitats estan molt bé perquè sempre te recordes. Vol, tu no me la recordaves, i tu com ara
sí,
ho feia?
Totes aquestes excursions i totes aquestes, aquestes coses acaben, les acaben recordant sempre.
Sí. Quines rondades vau fer?
Ara rondades no ho sé.
Nosaltres vam fer xat missatges, en Jonat i xat missatges, i era molt divertida perquè hi havia n'escoltim, en xerrim, i cada un n'escoltim d'unes hores molt grosses. En xerrim, xerrava pels colzos, corrim, corria totes tendre-les totes, i tot és clar, això ens lots. Agrada molt i ho recordes tota sa vida, i a més aquesta rondada, per exemple, és molt divertida. Però bé, n'hi ha de Jai de sa Barraqueta també, totes tenen qualque cosa. Tu així com vas fer qualcuna escola?
Em van llegir, me'n recordo que ens feien fer treballs a ses rondalles, sobretot la flor romanial, que m'imagino que és que tothom ha treballat més a l'escola, però també m'agradava molt Nesteldó, a mi. Han de dir, estan entre les meves preferides. Però representar-les, no. A teatre feien cosa com a més contemporània. Mm. No tan rondalla, però m'agradaria fer rondalles. Jo penso que hagués estat... M'hagués sortit beníssim fer d'arbre.
D'arbre.
M'hagués agradat. Arbre 2. Que estàs a l'escenari...
Jo t'ho veig de rei.
Sumes, però no has de fer molta cosa.
Bé, ja ho vas dir que t'hauria agradat fer d'arbre en Bad Bunny.
Per exemple. També. No, és que veus... És
com hauria anat bé
com una obsessió. Clar, que ja hagués estat allà la mar de professional.
Ja hauria anat amb experiència en els concerts d'en Bad Bunny.
Sempre.
Idò, molt bé. Aquestes iniciatives les aplaudim. Canviem de tema ara perquè hem de comentar la llista dels més rics. Sí, ja ha sortit, aquestes llistes que cada any surten. Qui són les persones més riques del món, segons la revista Forbes?
Hi ha poques sorpreses en aquesta llista Forbes, han de dir, de les persones més riques del món. La lidera Elon Musk, fundador de Tesla i de SpaceX, i propietari de X, allò que abans era Twitter, que ha augmentat la seva fortuna en més de 300.000 milions de dòlars en només un any.
Poca cosa.
Ja ara ja en té 839.000 de milions de dòlars acumulats. Que també m'ho demanen, per què vol tant de doblers?
No ho sé.
Perquè encara que vulguis, és que no te pots gastar.
No, més enllà... Un 1%.
Clar, més enllà d'una megalomania, no entenc aquesta situació per acumular. Els segueixen altres altres magnats tecnològics. En segona i tercera posició hi trobem els cofundadors de Google, Larry Page i Sergey Brin. En quarta posició hi ha el propietari d'Amazon, Jeff Bezos. I en cinquè lloc, Mark Zuckerberg, l'amo de Meta. I també hem de recordar, creador de Facebook. Segons explica la revista Forbes, ha estat un bon any per als multimilionaris, ja que s'han incorporat en aquesta llista a prop de 400 membres més. Hi ha un total de 3.428 persones que tenen un patrimoni de, com a mínim, 1.000 milions de dòlars. Però qui són aquests nous 1.000 milionaris? Idò, han entrat en aquesta llista gent com el tenista Roger Federer, el cineasta James Cameron, o artistes com Beyoncé o la llegenda del hip-hop Dr. Dre. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Entre les 10 persones més riques del món hi ha una persona de l'estat espanyol. Just a la desena posició és Amancio Ortega, fundador d'Inditex, que acumula una fortuna de 148.000 milions de dòlars. Per trobar una persona del nostre arxipèlag que hem de baixar fins a la posició número 984. És el cas de Miquel Fluixà, del grup hoteler Iberostar, que ha sumat 400 milions de dòlars més que l'any anterior i ja n'acumula un total de 4.300 milions. Jo ja m'ho conformava, sí, també, sí, també t'he de dir. I a més, 5 mallorquins més són a la llista d'aquests 1.000 milionaris. Són el banquers Carlos i Joan Marc, i els hotelers Lluís Riu, Carmen Riu i Simón Pedro Barceló.
Però què en faríeu amb 4.300 milions?
Jo no ho sé.
Hi ha com una equació que diu que has de tenir prou doblers per no passar pena de pagar el llum ni de pagar el lloguer, però no tants com per perdre il·lusió per les coses. Jo crec que aquí és on hi ha l'equilibri.
Per tenir, fer allò que vulguin.
Exactament, tenir doblers, però no tants com per haver de deixar de fer feina, haver de socialitzar, haver de seguir lluitant per algunes metes. Si ho pensam Elon Musk, per molt que vulgui, ja no pot fer res pus. Anar sumant euros, però si va sumant euros et hi va llevant altra gent. Perquè clar, ser riquesa et saqués.
Dirigent i tot, perquè no en tenia prou en les meves empreses, els meus topers.
Allò que m'ha sorprès més això és que de cada vegada hi ha més 1.000 milionaris i és que ja hi havia en aquesta llista de cada vegada són més rics. I també són la gent que, d'una manera o d'una altra, se vol ficar dins els governs del país, els com Elon Musk, per exemple. Fa pensar,
que
això,
que,
no? Sí. Han de dir, però, que no li va anar tan bé.
No li va anar tan bé.
És l'experiència que de vegades entres a terrenys que no controles
quan de
o te penses que pot anar bé.
Sí, no li va anar bé
a
nivell polític,
quan
però...
Quan tens tant de poder i tant de dobbers, perquè, clar, no oblidem que els dobbers també són poder, per tant, arriba un moment que l'ambició és tan grossa que
jo
ja no...
Jo aquí veig molt de testimoni en primera persona. Margalida, t'escolta'm.
Sí.
Quan una persona té dobbers, què sent?
Totalment. Costa pagar la hipoteca i, clar, cada any parlam de tota aquesta gent que té tant de milions i com de cada vegada la societat està més empobrida i costa molt més arribar a final de mes i hi ha moltes més desigualtats en aquest món que de cada vegada és més desigual.
Bàsicament perquè han creat un món d'extrems, un món un món paroxista, on hi ha gent que acumula molt, perquè hi ha gent que té molt poc. Recorden que el tercer món existeix perquè nosaltres som el primer món i podem gaudir i hem gaudit de l'extracció de la riquesa de molt de països i d'alguns continents. Per tant, això jo crec que convida una mica a la reflexió. Sobretot, la condició humana. Perquè, clar, és que aquesta xifra, m'acosta de dir-la a Elon Musk, que l'he dit en el començament, 839.000 milions de dòlars acumulats.
Clar, jo m'ho demano.
Per què?
Aquesta gent, quin cafè deu fer? Per posar un exemple.
En bo.
Cafè especialitat.
Sí, no ho sé.
Dic, de matí quan s'aixeca anava a dinar.
Jo crec que
el cafè deu
fer. No, però no diguis... No crec que siguis, cas d'aquesta gent, però després quan trabuques? Perquè, clar, si tu realment tens tant de poder, tant de doblers, tot se pot comprar, que arriba un punt en què perds la noció de la realitat, de la justícia, de la moral, i sense anar més lluny, qualsevol persona que surti a la llista Epstein demostra que el fet de tenir doblers et ha fet trabucar bastant.
No ho dic, perquè a Ventura fan un que fa de 60 euros o de 100.
No sé si n'hi ha.
I com si fossin cèntims.
De tota manera, vos agradaria tenir gent que fes feina per voltros, per coses bàsiques? Ho dic perquè això també m'imagino que són generacions de... T'has d'anar acostumant, ho has d'haver viscut des de petit, però també la pèrdua d'intimitat que suposa qualcú, jo mirant The Crown, per exemple, exemple, la sèrie basada en la vida d'Elisabet II, que calculen les 9 de matí, vengui a dir-te Good morning, Your Majesty, i t'hagi d'obrir les cortines, quan tu el millor vols dormir fins a les 9 i 5.
Jo és que ho veig un
muntant
allunyat del meu que no m'ho puc imaginar mai, això.
Molesta que te venguin a despertar allà quan ve ta mare, dit-te, vinga.
Ah, jo me'n record. Hi pot haver res. Tot i que ho recordo amb nostàlgia, però no hi havia res que m'ha fet més ràbia que mo mare obrint-se porta, obrint-se finestres, cortina, tot.
Obertes.
Ja és hora d'anar a escola, aixeca't. I jo, mamà, per favor, 5 minuts més.
Sí, perquè no crec que...
Que ballet, quan eres jove, no que hi anaves de Falaguer.
Però bé, res, cada vegada més desigualtat tenim en aquest món i més gent que és milionària i tota aquesta gent que s'ha sumat en aquest llistat de persones i persones que sí coneixem perquè són precisament mil milionàries. Però bé, acabam aquesta taula de redacció explicant-vos que s'ha organitzat una cantada multitudinària de El cant de la Balanguera.
La Balanguera, misteriosa, com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa, de nostra vida treu el fil. Com una parca ve que vila, teixint la tela per demà. La Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà.
L'Obra Cultural Balear ha organitzat una gran cantada col·lectiva de la Balanguera, una acció marcada dins les celebracions de l'any Joan Alcover, que commemora el centenari de la mort d'aquest poeta. L'esdeveniment serà dia 29 de maig a les 8 de l'hora baixa a tots i cada un dels municipis de Mallorca que s'hi adhereixin. Dia, per cert, en el qual també es commemora el centenari de l'estrena musicada de la Balanguera per part d'Amadeu Vives. L'Obra Cultural Balear vol que aquesta efemèride sigui una celebració popular i participativa arreu de l'illa. Per això fan una crida a les bandes de música de tots els municipis perquè s'hi adhereixin. L'objectiu principal és que dia 29 de maig, a la mateixa hora, tot Mallorca canti a una sola veu el seu himne.
Com més endins pot arrelar la Balanguera, fila, fila, la Balanguera filarà. Sap que la soca més enfila.
Ah, no, ara pensava, són 100 anys de la mort de Joan
Alcover i també de l'estrena musicada de la Balanguera. 100
anys, perquè va ser 29 de maig de 1926 al Palau de la Música de Barcelona de l'estrena interpretada per Amadeu Vives del cant de la Balanguera. Clar, són 100 i 100, ara per Exacte. Això dubtava, dic, però clar, són 100 anys de la mort de Joan Alcover, ara mos entenem.
L'entitat espera una resposta massiva d'institucions i ciutadania a aquesta convocatòria i esperen que l'esdeveniment sigui un clam col·lectiu de defensa i reafirmació de la mallorquinitat.
Vos imagineu que la fantasia que serà dia 29 de maig, que tot toquen amb la Balanguera al mateix temps.
Pot ser un dia molt... Què passa, Xisco? No hi seràs.
Jo no hi som.
Ah, què me dius? Ai.
L'Obra Cultural Balear hagués hagut de fer aquesta anúncia una mica abans.
Però amb màquines.
Allà on siguis, podes Clar, cantar.
La cantaré.
Mos enviaràs sí, un vídeo.
Xisco Nadal, no és?
On serà, Xisco?
No sé si es pot dur terme.
Seré una romeria en honor de Rocío Jurado.
Sí.
I jo crec que ja... la gent, pot fer la gent cantar la Balanguera, també.
Idò, ho intentaré. El ritme de Rocío Jurado.
Exacte.
Recorden que Diana Navarro la va cantar l'any passat en el Premi Ciutat de Palma, que jo justament vaig tenir la sort de poder estar de vora l'escenari, pell de gallina, escoltant en aquella lota cantant la Balanguera. Per tant, li poden donar diferents sonoritats. Ho intentaré. Des d'un punt de Samora, cantant la Balanguera.
Idò, per tot allà on ens siguem, és un bon dia, bona hora. Dia 29, a les 8 del capvespre, ja no tindrem programa, però ho podem fer. Igualment, quan partim d'aquí, que també està molt bé això d'animar a les bandes de música, en els conjunts musicals, en els carrers, les corals, la gent, les escoles, que puguin cantar la Balanguera.
Hi ha un moment on a l'escola el tema de sa memòria no se practica tant, que tothom s'aprengui un poema com és la Balanguera per després poder recitar si un dia has d'anar a ca qualcú i t'han de regalar un doblaret, ai, es nissa sap una poesia. Ja que l'has apresa, aprofites i vehicules i escampes el missatge de la Belenguera per tot arreu.
Que més que sobre el nostre himne.
Evidentment, és gairebé d'obligar compliment.
I que és una sort que, a més, que és un poema preciós, no només que tenim la sort de que el nostre himne és un problema d'aquest, és un poema d'aquest d'anàlisi. No ho feu a escola? Mira, avui estic molt a escola. Però és veritat que a nosaltres a escola també fèiem anàlisi del poema de la Belenguera, Joan Alcover, i mos deien, com és? Quina és? Què teixeix aquesta filadora? Quin símbol hi ha al darrere? Totes aquestes preguntes ben interessants que està bé de tant en tant plantejar-les, sí, encara sí, que no anem a escola.
Jo me'n record, dels apunts de tercer de BUP, com us varen explicar, que la Belenguera, la paraula, possiblement ve del francès boulanger, que va anar com a derivant i vàrem arribar a Belenguera, tot i que ara ha passat com una figura mística, que és aquesta que teixeix la senyera
que
pel
jovent. Que no és boulangeria.
No. Però ve de boulanger, ve d'allà. El que passa que ha anat derivant, i clar, quan passes de ser una fornera a ser una deïtat, doncs ho hem d'analitzar.
I també el lèxic, interessantíssim. L'altre dia que xerràvem amb les Marines, que els infants tenen pal lèxic, si se saben la Belenguera,
clar,
hi ha moltes paraules molt interessants.
I que si és nit arriba i te diu la mare a l'avió...
vaig cavilar...
Passaven aquestes coses, clar.
Fins a sembra com era la nova primavera i allà on s'amaga la llavor. I la soca encara s'enfila, com més endim pot arrelar, i és fantàstic. Per tant, molt bona iniciativa aquesta de cantar tot plegats la Belenguera, apuntau la data, això serà dia 29 de maig a les 8 del capvespre, si vos fa ganes cantar, recitar el cant de la Belenguera, que com dèiem celebra els seus 100 anys d'ençà que se va interpretar per primera vegada. Amb això, amb la Belenguera, arriba el moment de fer un tèntol.
El teu moment de tèntol.
El meu moment tèntol sol ser de ves les 8 i quart, 8 i mitja des vespre, quan comença a preparar sopar. Puc dir que és com un ritual relaxant, perquè en aquella hora les feines ja estan fetes i me fico a la cuina tranquil·lament a preparar sopar. Tenc de fons aquest renovat de la campana miopotència, tot i que pugui pareixer un poc raro, també me relaxa i m'agrada. A vegades m'acompanyo una copeta de vi. No sé, tot això me relaxa i me fa desconnectar bastant del dia. És com el moment tèntol del dia.
Tèntol. I de tres ràdios... Servei públic. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per el que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Quins són els riscs típics dels esports de neu? La gent que practica esports de neu solen ser joves o adults actius, amb esperit aventurer i ganes de gaudir de la muntanya. però aquests esports comporten risc. Les caigudes són molt habituals i poden provocar lesions importants, especialment quan es fa surf de neu o esquí a gran velocitat. El fred intens i la neu humida poden causar hipotèrmia, que ocorre quan el cos es refreda massa. Per això cal dur posada la roba adequada. I molt important, cal extremar les precaucions en esquiar fora de pistes, ja que hi ha risc de llaus, en castellà, aludes. Tot sovint es poden trobar obstacles amagats, com ara roques i arbres, i es va de fer perdre's perquè no hi ha rutes marcades. I la lliçó. Tenir molt de seny i ser prudent en tot moment. I terme explicat, terme acabat.
Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà. Te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una corba oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a la punta dels patins. Sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una xura d'estàtua final, mirant el sot i el rient i l'anant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona la cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que aquest dissabte la Coral de Sant Joan a Mallorca reuneix tots els seus directors històrics per celebrar els 50 anys de la música coral.
I d'ací aquest dissabte la Coral de Sant Joan commemorarà els 50 anys de la fundació de la Coral original, que va ser el 1976, però també els 30 anys de la refundació de l'actual formació, i ho farà reunint tots els seus directors, com dèiem, damunt de l'escenari. Serà a l'església del municipi, a les 8, l'entrada és de franc, i serà un anar i venir de la història de l'entitat, perquè cada un dels directors que han passat dirigiran una peça. Joan Company Florit, fundador i figura clau de la música coral aquí a les Illes Balears, també Francisca Font Oliver, Joan Estelric Blanc, Francisca Mas Lliteres, Caic Portes Palau, Joan Lainez Oliver, Damià Muñoz Gil, Maria Magdalena Oliver Sastre i Francisca Rosselló Montserrat, l'actual directora. Tota una celebració de tota una família, i ara en parlam amb el seu president.
Exacte, que el seu president de la Coral de Sant Joan és en Joan Sastre. Joan, com estàs?
Molt bé.
Que bé, quina il·lusió.
Hem feinat a tope tota la junta directiva perquè un event d'aquesta categoria d'on molta de feina. Ja fa molt de temps que estan treballant.
Bé, s'ho mereix, clar que sí.
I així com se va costant, nervis també van pujant, i els problemes que abans eren petits van tornant grossos, i se tracta de resoldre'ls abans que hi tornin.
I sí, però feis festa grossa, que 50 anys de la Coral de Sant Joan. Com va començar tot plegat, Joan? Tu ja eres?
Bueno, el tema va començar en la transició, quan després de la mort del dictador, d'en Franco, hi va haver, dins la transició, hi va haver un esclat de moviments socials, un dels quals va ser el Chant Coral. Ja hi havia un moviment important a Catalunya, a Mallorca estava molt concentrat dins les iglesis, com a cant sacre, diríem, temes religiosos, però hi va una sèrie de personatges, tots relacionats amb l'Iglesi, o quasi tots, com a mínim, que varen fer esclatar aquest moviment de Mallorca. Estan parlant d'en Baltasar Babiloni, mestre de mestres, estan parlant d'en Jaume Conti, director de la Coral de Bunyola, Gori Marcús, director de la Capella Oratoriana i primer president de la Federació de Corals, també, en Jaume Estorric, que és el pare d'en Pere Estorric i Massotí, que va començar també en la coral de Falanits, que va començar com una coral municipal en aquell moment, i ara encara ves, el pare Francesc Barla, franciscà, tercer tor, i una sèrie de personatges així, en els quals hem d'afegir el nostre company de Pau, d'en Joan Company, que en aquell moment era un jovenet, de 8 a 9 anys, va començar a dirigir un grup d'alumnes del seminari, i aquí, en el nostre poble, juntament amb un tio seu, que era l'home Francesc Company, en Paco Mena, li dèiem, que aleshores me pot recordar que era el balde d'Espalda, i que era l'organista oficial de la parròquia. Varen parlar de si reorientar, en certa manera, el que era el cor parroquial cap a ampliant, diríem, tot l'espectre de... sortint només dels cants religiosos i ampliant a tot un espectre de cant coral, la polifonia a quatre veus. Uh-huh. I la cosa va anar bé. Això va ser el 1975. Jo en aquell moment tenia son del 59, o sigui, havia de tenir 20... pensa, no arriba. 15 o 16 anys i vaig tenir son de participar en aquells inicis. Tot aquí, uh-huh, llavors les circumstàncies de la vida me varen fer... de girar de banda i m'hi ha reincorporat ara en la feliç jubilació de la feina, diríem.
I clar, i patent temps, perquè és vera que la funció de les corals en els pobles és importantíssima i a vegades no m'ho adonar en compte, perquè és una feina de cada setmana, no, vera, Joan?
Sí, la cosa se concentra en un concert que dura pot durar entre 3/4 d'hora i 1 hora, un concert clàssic d'una coral, si n'hi ha dues pot durar un poquet més, però a darrere aquesta 3/4 d'hora hi ha moltíssimes hores de feina, moltíssima dedicació per part de tots els integrants de la coral. Hem de pensar que una coral, com moltes coses de la vida, té, diríem, un factor limitant, i és que el creixement ha de ser igual per tots els membres. O sigui, tothom ha de saber agafar estar, tothom ha de donar el mateix sentit a cada frase musical que se fa, el mateix color musical, perquè si hi ha una persona que, per el que sigui, no acaba de funcionar, se coneix el resultat de tota la coral. I això és una feinada. Sempre has d'anar ajudant a la persona que menys qualitat té per la circumstància que sigui, perquè arribi en el nivell que volem de la coral.
Sí, perquè és vera que és una cosa supercol·lectiva i, com deies, molt important que tothom vagi junt, perquè si hi ha un que va amb un toc que no toca, que desafina del conte, clar, tot això desbarata a tots els altres. Sí. Per tant, és vera que és molt interessant aquesta feina de col·lectivitat a les corals.
Tot això s'ha de tenir en compte. Però, allò, la part superpositiva, que com diu un company de la nostra coral, un tenor, diu, jo, per pagar un psiquiatre per fer consultes, diu, m'estic més pagar per anar a la coral. Llavors, és una bona teràpia, una teràpia individual i una bona teràpia col·lectiva. Mm. Mm-hmm.
Un concert aquest dissabte per commemorar aquests 50 anys, 30 anys també d'aquesta refundació de l'entitat actual, que la feix coincidir amb la vigília del quart diumenge de Corama, i la data no és casual, Joan, perquè el primer concert d'aquella primera etapa de la coral va tenir lloc precisament aquest quart diumenge de Corama de l'any 76.
Ja han dit que el moviment coral va néixer de dins les cors parroquials i a dins Sant Joan especialment de dins les cors parroquials. Aleshores, l'any 1976 ja feia uns quants anys que en Joan Company i el seu tio feien feina a dins la coral parroquial i la manera, diríem, de sortir en el públic en peces singulars, en peces que la gent tenia ja no d'escoltar, va ser fent un concert a la vigília del quart diumenge. Aquell dia va coincidir exactament amb el quart diumenge i va ser a Consolació. I precisament varen tenir també l'honor de comptar a sort amb el pare Batle. Ens va acompanyar no recordo ara exactament quines peces eren peces de música sacra i que la gent del poble, per descomptat, va quedar enamorada del coral per aquestes coses.
Clar, perquè quin repertori heu fet al llarg d'aquests 50 anys, Joan?
Hi ha moltes, però moltes peces de tota índole.
Heu arribat a fer Mozart, però, per exemple, mira que ahir se va fer Rèquiem a la Llotja de Palma per commemorar 600 aniversari, que va ser una meravella. Vosaltres l'heu fet mai a Mozart? Sí.
De fet, la coral actual ha intervengut a diverses interpretacions col·lectives de Requiem, tant de Requiem com aquella que se canta per Nadal, de Händel,
sí.
El Messies de Händel, també el Glòria Vivaldi, han fet també la Rua Fosca de Mallorquí i Miquel Brunet. Han participat a bastantes obres d'aquestes que necessiten una interpretació molt acurada. Ara, nosaltres, també per número que som entre 35 i 40 persones i no podem investir tots sols en determinats projectes que requereixen molta de gent i molta d'inversió. Llavors, parlàvem de Mozart, precisament obrim aquest concert que farem dia 14 amb una peça de Mozart que és una peça superdelicada. És Ave Verum. És una peça molt delicada i molt exigent. La mort de Girard és el primer director que varen tenir, que és en Joan Company. I per això, com que és una peça que requereix una concentració exagerada, una concentració molt important, li van donar el disgust a en Joan de posar-la a la primera, però hosti, justament és el primer director i no la poden posar per mig, ni a la darrera, que seria la lògica amb una peça d'aquestes característiques. I per això, el que hem fet és idear un sistema que, a més, ara vols dir que en primícia, perquè no sortirà en el programa del concert. Justament, exacte, la primera peça que farem serà un enquilentiment general de ses veus d'escor, de sa coral. I això és una cosa que fem justament a tots els assajos i que també se fa a banda de tots els concerts que fa qualsevol coral del món, pràcticament, perquè no se pot investir un concert sense haver preparat mínimament sa veu, llavors ja veiàs que s'ha de preparar més i veiàs que s'ha de preparar menys. I encetarem el concert, que és la primera peça, fora de programa, però abans de la primera cançó que interpretaran que et sabe ver-ho, farem aquest enquilentiment davant del públic i així sabrà una de les feines que fem, que serà com un making-off. Però a vegades hi ha caruses, a vegades hi ha coses rars, quan t'has de redactar la jo suposo i altres també a la ràdio i la tele, a vegades també sí. Si vol notar tensió abans de començar també l'heu de mullar de qualque manera.
Sí, sí.
Com a mínim han de beure un glot d'aigua.
Està molt ben, molt ben estructurat, Joan. Sí.
I a vegades qualcun d'herbetes.
No, està sent bé feina.
També ajuden.
No ho sé si ajudarien a aquesta hora.
Sí, ha de ser bé.
Però bé, serà un encalentiment en públic.
Exacte.
Que és sí, curiós, sí, interessant.
Farem un encalentament en públic que la directora, la nostra directora actual, de Francisca Rosselló, té permís per fer-lo durar els temps que ella consideri oportú, per deixar-nos preparats per caure en mans d'en Joan Company.
I molt bé, aquesta peça...
Un dels directors més exigents que han tingut,
sí.
Tot i que na Francisca Rosselló, l'actual directora, també té una exigència
també
musical exquisita que s'ha de transmetre d'una manera amb un humor... genuïnament felanitxer.
Joan, i tu què ets? Baríton, tenor?
Jo som baix.
Baix?
De sempre. Tot i que molts de directors m'han dit que era un baríton vago.
I això?
Que si m'esforçàs el que m'hauria d'esforçar, si volies això, podria augmentar bastant la tessitura.
Estan convençut de que t'esforces, i molt.
Però ja, és que tampoc no se tracta de passar gust i de no haver de patir massa.
Totalment.
I doncs, Joan, vagi molt bé aquest concert, que segur que sí. Recorda'm que serà aquest dissabte, mos heu dit?
Dissabte, dia 14.
A les 8?
A les 8, a l'Església de Sant Joan.
Molt bé. Mm-hmm. Hi haurà celebració, festa, cantada...
Sí. Per exemple, comptarem... Cantarem dues peces, una cosa que és excepcional, que no mos passa sempre. Cantarem Escopeu amb atenció, que el mos dirigirà a Joan Estorrit, també persona molt significada dins la coral, perquè ha participat a les dues corals, i és una de les que va fer que va potenciar la constitució de la nova coral en 1996. I Escopeu amb atenció està harmonitzat per Baltasar Vivivani, és una popular mallorquina, que serà en el concert, o sigui que el podrem...
Que bé.
El podrem oferir el nostre camp. Doncs
podràs tirar les hores, si no ho feu bé, però segur que ho fareu beníssim.
Sí. I una altra peça que també tindrem el director, l'harmonitzador allà, serà l'home de Sant Carabassa, popular menorquina, harmonitzant en aquell cas per Maria Portas, per Calle, en Calle Portas, que també serà allà dirigint una altra peça, perquè ha estat director nostre. En Calle mos dirigirà el meu avi, també una popular catalana.
Sí, uau. I de quin repertori, Joan, enhorabona, sí, molt d'anys molt... i una abraçada a tots els companys de la Coral de Sant Joan.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte, un plaer.
Bona
gràcies.
Festa d'aniversari.
I tant, gràcies, i Joan. 50 anys de la Coral de Sant Joan, del poble de Sant Joan a Mallorca, que aquest dissabte faran festa grossa. Nosaltres ara fem una petita pausa i arriba al cinema en Eugenia San Pedro.
Pento.
IB3 Ràdio és coneixement.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Diumenge a les 12, segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atleti Balears, Atleti Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les 2, la transmissió des de l'estadi de Sant Mos del partit de primera divisió Real Mallorca, Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i Betres.
Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
Pel cinema amb Eugenia San Pedro. Com estàs?
Hola, què tal?
Benvinguda.
Bé.
Ai, avui hem xerrat de cine. Ha
vingut amb
Nivan Bord.
Sí, què tal? Com ha anat? Sorrentino,
molt bé, d'aquest cicle fantàstic.
Sí.
En Rafael Gallego també. I això, em serà molt de cine, no? Perquè teniu cicle Sorrentino. Uh-huh. Diumenge són els Òscar.
Que les votacions dels Òscars...
Quina nerviada.
Jo crec que ja s'hauran tancat, no?
La sortida de votador d'en Timothée Chalamet li pot passar factura o no? És que l'altre dia vaig llegir que no, ja. Pot ser que no... És a dir, que pensam que no li donaran l'Òscar,
sí,
per haver parlat de més, però que no l'afectarà perquè ja estava tancada la votació.
És que, sí, jo crec que en aquell... Perquè això va ser aquesta setmana, no?
Exactament, sí.
Jo crec que en aquell moment ja s'havia votat. I, de fet, O sigui, ja estava tancada, no només estava tancada Jopens, sinó que també la gent ja havia votat, no? A lo millor hi ha algun despistat que s'espera fins al darrer dia.
Jo seria d'aquests.
Sí, passa molt, això també.
N'hi van a dir que sí, que el podia perjudicar, que abaixar més del compte.
N'hi van és expert en els premis Oscars, és loquíssim.
Sí.
Si tu ara li demanes...
M'ha dit que One Battle... Bé, una batalla traçada, ho diuen en castellà. No sé si s'ha traduït en català.
No.
Que no té tan clar que guanyi com a millor pel·lícula, que en els principis les travesses totes apuntaven allà pel Thomas Anderson i que no està tan clar.
Ja, ja, sí, sí, pot ser. I el que digui ell, vamos, ja vos et dic que, és que té, en sap molts, en sap molts. Si tu ara li demanes, per exemple, qui va guanyar l'Òscar, les edicions, no sé què...
És un trivial d'Òscars.
Sí, sí, és un trivial.
Sí, sí, i ja mos ho ha dit, i que fa dies que ja no dorm, que està... pendent, preparant aquesta gala que faran diumenge en el CSAC, amb tots els alumnes, que hi ha una festa grossa, per tant, nosaltres demà també farem una taula d'Òscar, representant totes les pel·lícules nominades, intentarem desgranar amb què passarà diumenge, perquè encara hi ha moltes incògnites i coses que segur que passen. Però bé, avui tenim una pel·lícula d'estrena, Eugènia, ben diferent. Mem, quin pel·lícula mos dus?
Pues avui xerram de El testamento de Ann Lee. És la pel·lícula que ha dirigit i escrit Namona Fassbolt i també l'ha coescrit amb Brady Corbett, que en Brady Corbett és el director i co-guionista de Brutalist. Uh-huh. Això en realitat ja mos indica que és una pel·lícula important, perquè no sé si sabeu lo important que va ser per la indústria de Brutalist, una pel·li tan llarga amb una aturada enmig a les sales de cine. Eren 15 minuts d'intermissió.
No me'n recordava.
Sí.
Mira qui vaig anar.
Sí, sí, sí.
A veure qui va haver una pausa.
Ha estat una pausa.
Que això va fer molta estona que no passava que hi hagués una pausa. Clar, era tan llarga que t'aixecassis per anar a fer un pipí.
Sí. I de fet, mos hi tornarem a trobar amb una pausa en la pel·lícula de Kill Bill, que l'estrenant dia 10.
Ho he vist per tot.
Sí.
Que és un remake.
No, no és un remake, és que finalment han decidit juntar les dues pel·lícules i fer Kill Bill de...
Kill Bill 1, Kill Bill 2.
Sí.
De Tarantino,
sí.
Juntes.
Estan
sang
juntes,
a rompre.
Clar, estan juntes i hi ha moltes escenes que mai s'han vist. I fins i tot hi ha escenes en blanc i negre.
Què vol dir? Per què? Escenes
perquè hi ha com a 8 o 9 minuts nous... com a de director's cut, que se diu, que és quan el director ha fet una altra pel·li, desmuntatge que ha vist tothom, diguéssim, o que ja la tenia però no la va poder mostrar, i són aquestes dues pel·lícules juntes i hi ha com a 8 o 9 minuts de seqüències que ningú ha vist.
Per tant, seria com veure dues pel·lícules, una darrere l'altra,
si
m'apures, amb aquesta cesura al mig, per poder anar a fer un riu i per poder comprar unes crispetes.
Sí. I després
sí,
també...
Però no fa moltes ganes de menjar mirant Kill Bill.
No, i de fet, les seqüències que hi havia en blanc i negre, per primera vegada se veuen en color.
Uh-huh.
I se veurà pues, tota la sang,
tota
així
sang,
com se va fer. Sí. Però
ai,
això és una cosa...
Que bona Kill Bill i quina penada i quin... Ai, ara l'estic recordant, aquella intriga, aquells inicis de quan són dins aquella casa. Oh!
Sí, 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 sí.
Però bé, mira...
En David Carradine, que ja és mortet.
Ai, imagina't. Mm-hmm.
Doncs sí,
tornem
a El testamento de Ann Lee.
El testamento de Ann Lee. De fet, tenim el tràiler, si vols.
Vinga.
Au, la podem escoltar, Marga, mos poses el tràiler.
Ya se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo. Todos hemos...
I d'aquest és el tràiler d'aquesta pel·lícula, El testamento de Ann Lee, que t'agradaria destacar més, Eugènia.
Pues mirau, aquesta pel·lícula ja de fet és important, per això que he dit abans que l'ha dirigit i coescrit juntament amb en Brady Corbett amb una Fassbolt, que de fet és la dona d'ell en la vida privada.
Ah, sí?
Sí, són parella.
Això s'usa molt ara, fer feina en separada.
Sí, i això ja mos indica que, jolín, si és el mateix equip de guionistes que de Brutalist, pues serà una molt bona pel·lícula. Això, això, junts han construït com una manera molt particular de mirar en aquesta història. I després crec que també és molt important perquè la figura de Natalie crec que era senzillament fascinant, xerrant d'una dona anglesa que va fundar el moviment religiós de Shakers i que va arribar a liderar una de les comunitats utòpiques més importants dels Estats Units. I els seus seguidors consideraven literalment que ella era la reencarnació femenina de Jesucrist.
Mm-hmm. Per tant, un tema també molt en voga, que és de l'espiritualitat.
Sí. I crec que... no sé si vosaltres ho heu pogut percebre amb el tràiler, jo no, però ho sé, i és que és un musical.
Ah, sí?
Sí.
Uf, aquí ja no...
No? Jo crec que han sigut molt intel·ligents perquè hi ha un... Però hi que no, però hi ha un percentatge molt petit de la gent que li agrada el gènere musical. I crec que amb el tràiler... Sí, crec que amb el tràiler ho han volgut d'alguna manera ocultar, perquè en el tràiler no s'ha percebut que és un musical.
No.
Però, bueno, Amanda Seyfried... la protagonista, mamma mia, han triat bé.
Ja, però també si volien que anés gent a veure una pel·lícula perquè no han fet una pel·lícula no musical. És que no entenc. Lo d'amagar-ho a un tràiler no cap d'entendre és que...
Crec que a nivell estratègic, com saben, que el gènere musical no és per tothom, ho han d'alguna manera camuflat i han fet un tipus de tràiler que al final la gent quan van al cine a veure una pel·li el que fa és mirar-te la sinopsi i mirar el tràiler. En el tràiler i en lloc de la sinopsi tu no perceps que això pot ser un musical. M'explic? Per tant, jo crec que a nivell d'estratègia han decidit ocultar pels espectadors o possibles... persones que vagin a veure aquesta pel·lícula, que això sí, realment és un musical. Sí. Però bueno, clar, perquè...
Però clar, darrerament els musicals estan com ficats en calçador. Ja va passar...
Sí.
Ai, ja ho diré.
En quina?
Sí, el darrer musical que he vist, que hi havia aquesta tribu espanyola tan coneguda, que era... Sí, ja ho diré, ara vos ho diré.
Jo ara no me'n recordo el darrer musical que vaig veure. Bueno, vaig veure Moulin Rouge, però no és el darrer musical...
Que estava premiada també en els Oscars, que jo dic. És una pel·lícula... Ai, que té un nom de dona. Ja ho diré.
Amem.
Bé, en tot cas, continuem parlant d'aquesta, que efectivament és un musical, però té aquest rerefons d'aquesta història real sobre aquesta dona anglesa, però que se'n va als Estats Units, que té aquesta cosa d'espiritualitat, de religió...
A mi m'ha fa moltes...
més enllà.
Sí, a mi m'ha fa moltes ganes, eh? El trailer m'apareix una... m'apareix increïble. La veritat és que a nivell de factura crec que està com molt ben realitzat, han triat un muntatge espectacular per fer el tràiler. Crec que el fet de que sigui un musical fa que sigui encara més diferent, que no és un, que és una història que pot ser corrent, diguéssim, corrent a nivell trama, però el fet de que sigui musical pues, té com una mica més de, per jo, interès. I després això, que aquest equip, Namona Fassbold, després Amanda Seyfried, que, si no m'equivoc, va estar nominada en els Globus d'Or com a millor actriu. I aquesta pel·lícula també va estar nominada en el Festival de Venècia, en el León de Oro. Va guanyar també muntatge, ha tingut un munt de nominacions a festivals importants i ara arriba a set sales. Crec, a lo millor ho dic massa ràpid...
Arriba un mal moment...
No sé si arriben un mal moment, però sí que de cara a l'any que ve segur que tindrà alguna nominació als Oscars.
Sí,
sí, sí, sí, 100%.
Tot i que arribamos de cara a un mal moment per estrenar pel·lícules, perquè també aviat s'estrena la nova de Sorrentino, precisament.
Sí. Home, estrenar a Espanya... O sigui, que aquestes pel·lícules arribin ara a Espanya, mos és un poc igual, perquè en realitat aquí pues, 10 acadèmics, de fet en coneixem un, Antoni Bestard, és acadèmic dels Oscars, però tot i així, bueno, no sé ara quina pel·lícula se va estrenar fa molt de temps i són ara els Oscars, vull dir que si una pel·lícula és important i fa una bona taquilla i tal, pot anar bé, també, saps? No crec que sigui massa impediment.
No té per què. Bé, no m'ho ha dit en Ivan avui. Per cert, la pel·lícula que jo de és Emilia Pérez.
Ah! Ja, bueno, és que Emilia Pérez també...
Que és un musical ficat en calçador.
Sí, sí. A mi m'ha agradat moltíssim.
Sí? Sí. Perquè a mi també m'ha agradat. No sé què t'he de dir. És una cosa estranya.
Però després va haver com molta polèmica.
Sí.
I encara dia d'avui...
encara de ressega, no?
Home, no sé, crec que va sortir el Goya, no?
Sí.
Que va dir, ens veureu amb aquesta.
Centriu protagonista, sí. Sí, sempre fa comentaris, és un pot Timothy Chalamet, sí. El nostre Timothy Chalamet.
És així.
Norma, no?
Sí.
Sempre fa comentaris inoportuns. Però bé, Menci li passarà a facturar, no? Finalment, en Timothy Chalamet, com dèiem abans, no va parlar.
Pot ser, pot ser.
Tu tens la teva travessa feta?
Sí.
La vols dir? Vols dir qualque cosa?
Sí. Bueno, realment el que jo sempre faig és, de fet, quan jo vaig anar a la gala dels Oscars de CSAC, te demanen que triïs quina ha estat la teva pel·lícula preferida, i és molt guapo perquè cada any te fan com una espècie de targeta en la teva pel·lícula que has triat i tal. I, de fet, avui de matí amb les companyes de Cine Ciutat, normalment els dijous fem visionats conjunts de pel·lícules que estrenam o que ja hem estrenat, de fet, solen ser les que ja hem estrenat, i hem vist un trosset de Sentimental Value i he pensat, jolín, és que ha de guanyar. No guanyarà.
Em sap molt de greu. Però parla que... no anglesa és molt possible.
Sí, bueno, Sirat.
Però ja Sirat, ja sa brasilera, o agent secret que també estan fent molta propaganda.
Què ha dit Nivan d'aquesta categoria?
No ho ha dit.
No ho ha dit?
No, perquè no li han demanat. Ah. No, perquè no ho ha dit.
És que ell normalment el que diu passa. Té un coneixement de l'Academy superior. És un ent.
És un guru
sí.
Dels Oscars.
Després.
Vale.
Quines? Per tant, tu t'agradaria que guanyat Sentimental Value,
sí.
Però creus que guanyarà?
M'agradaria que guanyés. El meu com me diu Sentimental Value. El meu cervell me diu Sirat, però crec que guanyaràs l'agente secreto.
Au, idò. Travessa feta. Xerrant la setmana que ve, que ja sabrem que haurà passat.
Sí, i de fet, a Cine Ciutat, la setmana que ve, a partir de divendres, projectaran les guanyadores.
Uh-huh.
De fet, jo, aquest diumenge, a la gala dels Oscars, m'adoré l'ordinador per fer tota la planificació.
Clar.
A les 3 o 4 de la matí.
Sí.
I
d'ànims per aquesta setmana. Gràcies, Eugènia.
Gràcies.
Ara tornem.